Les dues, avui torna la Copa del Rei.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
La tornada de les vacances del centre d'esports semblava que anava perfecta. Cap jugador positiu, sense lesionats, i les bones sensacions es van confirmar a Girona, on només hi va faltar el gol. Avui era dia per rotar i de ben segur que Antoni Hidalgo apostarà igualment per homes menys habituals, però també perquè algun jugador del juvenil pogués tenir protagonisme. Doncs res de res, un dels nois que ha entrenat amb el primer equip ha donat positiu i, per precaució, cap d'ells viatjarà a Eivissa per jugar el partit de Copa davant la penya Deportiva. Primer de tot, desitjar-li a l'afectat que superi ràpid aquest maleït mal de cap. És una autèntica llàstima que cap dels nois de Miqui Lladó pugui gaudir d'un partit tan especial per ells com el d'aquest vespre. I a més, Hidalgo es queda sense unitats per donar més marge de descans a qui ell cregui convenient. És més, veient el rendiment tan destacat que està oferint el juvenil del Sabadell a Divisió d'Honor, sense cap mena de dubte que algun d'ells podria haver jugat un bon paper avui. De fet, Xadi Riat, el líder indiscutible de la defensa del juvenil, ja va ser titular contra l'Ibiza Islas Pitiusas. Avui no podrà ser i ara la motivació ha de caure en mans dels que estan disputant menys minuts en Lliga.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Roger Benet, a les vies de so, com vulguis.
Comenta la recepció.
Farem una extensa prèvia del partit de Copa d'avui, primer amb el Sergi Garcés per conèixer l'última hora del Sabadell i després amb l'Adriana Arroyo, que ja està a Eivissa per ser els nostres ulls aquest vespre. No hi faltarà la dosi habitual d'estadístiques. Avui, 7 de gener, ja sabeu que entren noves restriccions per frenar la pandèmia i analitzarem com ens afecta aquí a la ciutat. Ho rematarem amb handbol, futbol sala, triatló i waterpolo.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'imposa per 2-3 a Sant Mamés, recuperant una jornada pendent de Lliga i es col·loca en posicions Champions. Pedri i Messi per partida doble van signar els gols blaugrana contra un Atlètic que estrenava entrenador, Marcelino García Toral. El Barça, per cert, ha cedit Carles Alanyà al Getafe. Així, el migcampista blaugrana busca gaudir de més minuts després de tenir un paper testimonial sota les ordres de Ronald Koeman. I de la seva banda, el Barça femení va superar per 5-0 l'Espanyol en un derbi històric jugat al Camp Nou, una cita que tampoc oblidarà mai la portera sabadellenca Montse Quesada, titular ahir a la porteria perica, malgrat encaixar finalment una maneta. I encara en clau blaugrana, l'equip de bàsquet ha fitxat Leo Westermann com a recanvi de Thomas Hertel, encara que el francès no ha trobat nou destí. Westermann té 28 anys i fitxa fins al juny del 22. I al Dakar, Joan Barreda ha perdut 19 minuts més avui en motos en una etapa que ha guanyat l'argentí Kevin Benavides, malgrat haver-se trencat el nas en un accident. Ell és el líder de la general i Barreda, novè.
Han parlat en les últimes hores
Ronald Koeman, entrenador del Barça, després del triomf d'ahir a Bilbao.
Estuvimos mentalmente muy metido, con mucha concentración. Lástima el gol en contra, porque cuando tenemos balón y jugamos en ataque, yo creo que hay que tener organización mejor que hemos tenido con el primer gol. Pero después yo creo que controlamos el partido, jugamos bien, pudimos cada vez buscar el hombre libre en el medio campo y bueno, y hemos creado oportunidades, hemos hecho después un gran partido.
I a les xarxes socials.
Montse Quesada, qui hem esmentat abans, retuitant dos tuits de Línia Perica on es comenta un parell d'intervencions de la de Can Uriac en el partit d'ahir al Camp Nou, com diem, una cita per al record per ella.
De quin partit no estarem pendents?
A les 10 de la nit, cita amb la Copa Argentina. Estudiantes Río Cuarto, Club Atlético Chaco Forever.
Avui celebra el seu aniversari.
A molts pares els hi va arribar el gran regal de Reis un dia més tard del previst. Felicitem avui la Sant Miquel, ex del club, i a dos ex del centre d'esports, Eric Reverter i Collantes.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
5 minuts per sobre de les dues, això vol dir que queden menys de 5 hores perquè el Sabadell disputi la segona eliminatòria de Copa contra la Penya Deportiva, i si hi ha jornada de Copa vol dir que aquí desplacem aquí a Ràdio Sabadell al lloc del partit és l'Adrián Arroyo i no el Sergi Garcés, que el tenim aquí a Sabadell i més concretament aquí ben present a l'estudi de Ràdio Sabadell. Sergi, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt ben acompanyat. I tu estàs aquí al meu costat i al centre d'esports, per cert, que igual que va passar la primera eliminatòria contra l'Ibiza i les Pitiuses, també apurarà el viatge i, per tant, també és aquí a la ciutat, si no em dius el contrari.
Bé, i si ara aquest, mira, tiro de rellotge, ara deuen estar ja a l'aeroport o a punt d'arribar-hi a l'aeroport, perquè, com dius, surt avui mateix a l'expedició del Centre d'Esports Sabadell, ja van posar en pràctica aquest sistema d'ajust a horaris. Recordem, això sí, que no van en viatge en vol regular, sinó que ho fan en vol charter, amb la qual cosa sempre és més factible a l'hora d'ajustar i d'apurar una miqueta més. Però sí, sí, a punt de sortir l'equip cap a les Illes Balears un altre cop, cap a Eivissa més concretament, i repetint, tant de bo també el tema del resultat, que serà una molt bona notícia, però això ja a partir de les 7.
Tant de bo. El que no repetirà Antoni Hidalgo segur és la llista de convocats, perquè fa un parell o tres duretes hem conegut una última hora al centre d'esports, un contratemps inesperat, i és que un jugador del juvenil ha donat positiu i, per tant, per precaució, el que ha decidit el club és que no viatgi cap dels juvenils.
Sí, és un dels 5 jugadors del juvenil que havia treballat aquests dos últims dies a les ordres d'Antoni Hidalgo, precisament preparant aquesta cita davant la Penya Deportiva. De moment no ha transcendit el nom, tampoc ara seria el més important de tot plegat, sinó que la notícia està, com dius, en aquest positiu. Malauradament, doncs, això deixa de terra no només el jugador afectat, sinó els altres 4 companys que tampoc no podran participar, com algun d'ells sí que ho va fer en el partit contra l'Ibiza de la primera eliminatòria. I contratemps important, Sergi, per el que és el propi Antoni Hidalgo, que això l'obligarà a haver de fer una convocatòria amb més jugadors del primer equip del que hi havia previst en un principi. Volia deixar 7, 8, 10 homes gairebé aquí a Sabadell, el tècnic de Canovelles. No podrà ser així. Sí que ajusta una mica més la convocatòria, això quan s'apropi més l'hora del partit segur que l'Adri des d'Eivissa ens ho pot acabar d'ajustar, però és un contratemps important, en primer lloc perquè aquests nanos es queden sense aquest punt o aquesta possibilitat de premi, i sobretot perquè, com diem, pensant en Lugo, anant una mica més enllà, obligarà el viatge. Per sort és un viatge plàcid, no és un llarg viatge, de fet l'equip, si tot va bé, torna avui mateix, però és un contratemps per, mira, algun jugador que tenia previst avui fer l'entrenament i marxar cap a casa a veure el partit, bé, a seguir-lo per la ràdio en aquest cas, perquè no es podrà veure, doncs a seguir-lo per la ràdio, avui li ha tocat viatjar a última hora, cosa que no tenia previst segurament quan s'ha llevat.
Doncs aquesta és la circumstància del centre d'esports. Ho deies ara, Sergi, que al final el dilluns hi ha partit de Lliga. Per cert, dels juvenils, l'altre dia qui va poder jugar en l'eliminatòria contra l'Ibiza i les Pitiuses va ser, i de titular, Xadi Riad, va ser l'únic. Avui potser algun altre juvenil hauria tingut l'oportunitat, no serà així. I, per tant, molts jugadors del primer equip, bé, bàsicament tots els jugadors del primer equip, o els que juguin, seran els escollits, evidentment, menys els que es quedin aquí. I deies que al final el dilluns també hi ha partit de Lliga contra el Lugo, i per tant imagino que, clar, Antoni Hidalgo sempre va partit a partit, però té present aquest compromís important de la Lliga que tancarà la primera volta.
Deixem que acabi de fer un petit parèntesi, perquè això evidentment afecta aquest partit de Copa, però també ens deixa una mica l'interrogant gegant ara mateix de què passarà amb el partit de Lliga de Divisió d'Honor juvenil que aquest cap de setmana ha de jugar el juvenil A, l'equip que entrena el Miquillador, al camp de l'Olivar, a Saragossa, a l'Aragó, i queda pendent, les properes hores seran determinants, per acabar de veure si aquest partit es pot jugar o per, com diem, precaució, per aquest cas positiu que s'ha donat dintre de la plantilla del juvenil A del conjunt arlequinat, s'ha de suspendre, s'ha d'ajornar, buscar una nova data per la disputa d'aquest partit.
Sí, de moment està previst per dissabte 3:15, és el partit que de fet obre la segona volta de la primera fase de la Divisió d'Honor, i com dius, ben pendents de si s'acaba ajornant o no aquest partit.
Tanquem aquest parèntesi, anem al que em preguntaves. Som-hi. Lugo, al partit de dilluns, evidentment Antoni Hidalgo amb un ull posat en el partit d'aquest vespre, un ull posat en el partit, deixa'm que digui realment important, per allò de que la Lliga és més important en el devenir del Sabadell que no pas el pas per la Copa del Rei, i sobretot pensant en això, té clar, o com a mínim ahir ho tenia clar Antonio Hidalgo abans d'aquest contratemps, recordem que ahir va fer roda de premsa el tècnic de Canovelles, doncs que s'havia d'estar pensant en totes dues cites i que això seria determinant havia de ser-ho com a mínim, a l'hora de fer la convocatòria del partit d'avui.
Evidentemente tenemos un partido mañana, otro partido el lunes. Evidentemente hay jugadores que tienen menos minutos y que en una plantilla amplia siempre estarán preparados para poder dar el máximo nivel mañana.
Doncs veurem per qui no ens aposta Antoni Hidalgo. Per cert, Sergi, en aquest cas, Diego Foli imagino que sí que té més opcions de jugar. L'altre dia recordem que va haver de jugar Froilán Leal perquè Foli tenia lesionat un dit de la mà, si no m'equivoco. Avui sí que, en teoria, l'Aragonès estarà disponible.
Sí, l'altre dia el contratemps va ser que Ian Mackay, que no havia de viatjar en un principi, va haver de viatjar finalment pel que pogués ser. Froy va ser el porter titular, Diego Foli directament es va quedar fora de la convocatòria i, per tant, com diem, Ian Mackay va completar aquesta llista. Avui diríem que de tot aquest problema que ha generat el tema del juvenil, el que ha sortit més ben parat és la porteria. Per tant, si ningú no em diu el contrari i després no tenim cap sorpresa, Ian Mackay es queda a casa i és Froy i Diego Foli els dos que viatjaran. És evident que el porter més jove, el del segon equip, el tercer porter de la plantilla, va tenir aquesta titularitat a Can Misses. Avui al Municipal de Santa Eulària tot fa pensar, i és una evidència que no sé que Antoni Hidalgo ens digui el contrari, Diego Foli serà avui el titular i jugarà els seus primers minuts oficials en Copa, oficials en el centre d'Esports Sabadell. Recordem que ja va debutar en Lliga, que va tenir aquell partit, entre cometes, un punt sorpresa perquè veníem de la victòria al Toralín i semblava que, a més, Ian Mackay havia fet un partidàs i va sorprendre tothom, Antoni Hidalgo fent titular Diego Foli aquell dia. Avui debutarà, si tot va normal, ho va fer en Lliga, avui ho farà en Copa el porter aragonès.
Aquell dia va ser derrota 1-2 contra l'Almeria, esperem que no es repeteixi marcador, en aquest cas a Santa Eulària de Riu. El que sí que està clar, Sergi, és que sigui com sigui, Hidalgo ja va demostrar en la primera eliminatòria que no es llença la Copa des del club, que evidentment les prioritats són clares, però que va treure un 11 de garanties contra l'Ibiza i les Pitiusas. I a més ho diem perquè la Penya Deportiva, al final, és un equip de categoria superior de l'Ibiza i les Pitiusas, per tant, un rival més complicat, però tampoc és allò un equip que pugui motivar del tot els jugadors. Ara bé, el premi sí que podria estar si el Sabadell aconsegueix passar ronda.
Sí, és l'últim peatge abans que ja del 100% et pugui tocar gairebé el 100%, no, això dels números s'ha de ser molt curós, gairebé el 100% et pot tocar en primera divisió. I dic això del gairebé 100% perquè veient els resultats que ja s'han donat fins al moment, per exemple, la sorpresa ahir positiva pel futbol català de la victòria de la Unió Esportiva Cornellà davant l'Atlético de Madrid, tota la combinació de resultats que s'han donat fins ara, el que sí que és segur que ens deixa ja sense un dels quatre equips de Supercopa, és a dir, en cas de superar eliminatòria, el Sabadell és segur que no es trobarà ni amb Barça, ni amb Real Madrid, ni amb Athletic Club, ni amb Real Sociedad, aquests quatre equips que han de jugar aquesta Supercopa d'Espanya, i que si tot va mínimament normal aquesta tarda vespre, que és quan es tanca aquesta segona ronda de la Copa del Rei, incloent-hi la victòria del Sabadell, evidentment, sempre, si no és una premissa que no ja trenca per tirar per terra totes les teories, el Sabadell té molts números que li toqui un primera divisió. No totalment, però sí molts números de que li pugui tocar un primera divisió. Per tant, com diem, és un premi prou gros. La llàstima a tot això, Sergi, que no havent-hi públic als estadis, el partit, per allò de la inferior categoria, jugaria aquí, és a dir, si al Sabadell li toca qualsevol primera divisió, jugaria aquí a la Nova Creu Alta, però malauradament, com estem veient, i més amb la situació que tornem a travessar sanitàriament parlant, doncs serà sense públic. Per tant, això li treu un punt de glamour i d'expectativa a la pròpia eliminatòria. Però bé, al final, una Copa del Rei que durant molts anys, quan no juga, que és gairebé sempre, sempre la mirem com a mínim haver jugat la Copa, deia ahir Antoni Hidalgo, home, la Copa del Rei no juga cada any, eh? Malauradament, pels equips com el Sabadell, no cada any tens l'oportunitat, ara amb el canvi de format ja s'amplia una mica més, però no sempre tens aquesta oportunitat, per tant, a gaudir-ho, a intentar aprofitar el moment, i home, ja posats amb aquest al·licient que veus a l'horitzó pròxim, doncs millor que millor si tens aquesta opció també de passar ronda.
Jo no penso en això, jo crec que el que pensem és que serà un partit bonic, un partit de Copa del Rei, que si penses a la carrera esportiva d'un jugador al nostre nivell, no jugues massa partits de la Copa del Rei.
Doncs a gaudir-ho, evidentment, i sobretot amb aquest premi no tan gros, perquè, com ha dit el Sergi, a la següent eliminatòria, als setzes de final, no podria tocar un dels quatre de la Supercopa, tampoc l'Atlético de Madrid, que no està a la Supercopa, i ahir va quedar eliminat contra el Cornellà, per tant, un altre dels grans que queda descartat, però, home, que vingui un primer aquí a la Nova Creu Alta, la veritat és que seria tot un luxe. Abans, però, s'han de fer els deures. Avui s'ha de guanyar aquesta eliminatòria contra la Penya Deportiva, contra un rival, Sergi, que se suposa que és complicat, com a mínim més complicat que el de la primera eliminatòria, però que tampoc està gaudint de la seva millor temporada, però al final això serà un compromís teòricament amb més entrebancs pel centre d'esports.
Sí, deixem que fem una prèvia, després anirem als números. L'última te la tinc reservada perquè els números de la Penya Deportiva són realment curiosos. No li posaré cap adjectiu més, però curiosos de veure. Abans d'això, un camp que el Sabadell coneix perfectament, el camp municipal de Santa Eulària del Riu, no es caracteritzaria mai de les visites precedents que ha fet el Sabadell en Lliga per una superfície massa bona, gespa artificial, diguem-ne, sempre una o dues generacions per endarrere del que ja s'està renovant. Si ho comparem amb l'Olímpia, per exemple, un camp d'antic, d'aquests de la gespa molt treballada, bastant tronada ja i molt trepitjada, per tant, d'aquestes que el bot el fa molt viu, el fa diferent, ho dic perquè a Can Missa es deia tot el contrari, gespa d'última generació, superfície bona per la pràctica del futbol, la de Santa Eulària no compliria aquestes expectatives. El camp és molt estrany també en el sentit que només té una graderia com a tal, darrere les porteries, aquells que han anat alguna vegada ja com una mena de pista d'atletisme pel mig, per tant, és un camp fred, i on els precedents tampoc és que arribin a ser del tot massa positius. Tirant de memòria, de molta memòria, a gairebé tots els més veterans ens ve al cap aquell 4-0 amb el Sabadell jugant de verd, amb dos gols de l'exarlequinat David Gallo, i per ser una mica més moderns, per venir una mica més cap aquí, època Toni Saligrat a la banqueta del Sabadell, aquell empat a un en un partit marcat clarament, i sobretot per les declaracions posteriors del propi Toni Saligrat, per l'expulsió de Guillem Henot, el jugador suís de llavors del centre d'esports Sabadell.
Empat, de Toni Saligrat?
Sí, empat a un en aquella ocasió amb Toni Saligrat a la banqueta. A la Copa, això sí, sempre tirarem de tòpic, i més quan es juga partit únic, tot s'iguala. Avui hem llegit alguna declaració de jugadors de la Penya Deportiva que ens facilitava l'Adri des d'Eivissa en el diari d'Eivissa, dient que 90 minuts, 11 contra 11... Bé, aquest tòpic que evidentment serveix per la Copa, i la part més optimista d'Antonio Hidalgo i la vam trobar a l'hora de fixar-se en el seu propi equip, a l'hora de dir, bé, si estem dient que el Sabadell ha fet aquest pas endavant, que mica en mica l'engranatge cada cop va més, que com recordàvem amb l'Adri el dilluns en l'Hotel Suís, la cosa sembla que comença a anar millor, doncs home, aquest creixement que està protagonitzant el centre d'esports s'ha de viure i s'ha de veure avui plasmat sobre el camp del municipal de Santa Eulària davant la Penya Deportiva. Aquest és el punt optimista que treia ahir Antonio Hidalgo al respecte.
Avui en dia, sense públic, tot s'iguala moltíssim, dintre o fora. Jo crec que estem traient millors números fora que a casa, i bueno, això parla de... Jo miro les jornades que van passant i que l'equip és capaç de guanyar partits i de sumar punts.
Comptant Lliga i Copa, el Sabadell, 5 partits sense perdre. Per tant, bons números, i a veure si es pot allargar aquesta dinàmica. Sergi, parlant de números, de la Penya Deportiva m'havies promès uns números curiosos, que són força curiosos, no?
Curiosos o estranys, perquè ens anem a situar, recordem això de les diferents fases que hi ha aquest any a la segona divisió B, una primera fase de 18 partits, després els primers lluiten per una cosa, els del mig per una altra, els de baix per no baixar. Doncs bé, els números de la Penya Deportiva, dic curiosos, perquè recordem que és un equip, ho deies tu, de superior categoria a l'últim precedent en Copa, és a dir, de superior categoria que l'altre conjunt illenc com és l'Ibiza Islas Pitiusas, i que ve de jugar el play-off, Sergi, a Marbella o a Màlaga, digue-li com vulguis, aquest play-off que a nosaltres ens ha portat fins a la segona divisió A, fins a la Lliga Smartbank, ells també la van jugar, aquesta ronda de play-off, van caure eliminats, això sí, al quadre ibisenc, però sobretot el que és curiós és que després d'aquesta temporada molt bona en un grup complicat com era el grup 2, on el grup 1, perdó, on van fer coses molt importants els equips balears, recordem, es va classificar l'Atlètic Balears, la pròpia Penya Deportiva, on tot això va passar, al final aquest any no han començat gens bé, i aquest equip que entrena, això sí, continua estant entrenant per el Raül Casany, té aquests números que diu que només han guanyat un partit en el que portem de Lliga, parlem de 8 jornades, per tant, menys jornades que les que podríem ubicar-nos a la segona A, però són 8 partits, una única victòria, un únic gol, tot això en la primera jornada de Lliga contra el Villarreal B, per cert, o sigui, van debutar a casa contra el Villarreal B, van guanyar 1-0, però no pensis que en contra tampoc tenen uns números massa dolents, entre cometes. Només n'han marcat un, només n'han encaixat 3. És a dir, fes números ràpids, eh? Poses a pensar i dius, hosti, aquesta gent ha perdut els 3 partits per la mínima, els 3 partits que perd, els perd per la mínima, el guanya per la mínima, la resta són 0-0. 1-0, 0-0, sembla allò el món de la informàtica, eh? Amb els binomis, eh? 1-0 i 0-0 i 0-1, i d'aquí no... Binari, em diu el Roger Benet. Molt bé, aquí, ha estat fi.
A mi no m'ha arribat, eh?
No, a l'hora d'encertar. Tot això, com diem, a la jornada 1 davant el Villarreal B, i uns números, això sí, que lluiten i contrasten radicalment amb el que va passar a la Copa. 4-1 contra el Tarazona va ser el resultat a la primera eliminatòria. És a dir, s'havien reservat tots els gols que no han marcat en Lliga per l'eliminatòria de Copa, per tant, el tanto. Però bé, al final, números estranys que, com deia Antoni Dalgo, són això. Números que deixen una fotografia, però una fotografia que s'ha de tenir en compte relativament.
Estan en una situació una mica estranya, perquè mires els seus números i és... un gol a favor només i 3 en contra, són dades molt estranyes.
Doncs sí, números molt estranys, i d'aquesta penya deportiva ara en parlarem, i a més ara escoltarem un ex dels dos. Primer, t'allibero, Sergi, t'escoltem a la tarda fent tots els comentaris, amb l'Adri narrant, ara també connectarem amb l'Adri, i tu doncs una mica posant el show, no?, des d'aquí l'estudi.
Bé, no, ha agafat el punt a l'Adri, això de viatjar fins a Eivissa, ens deixa a terra, doncs ja que ens quedem com a mínim intentarem passar-ho bé. No hi ha televisió, això és un problema per la gent que avui vulgui seguir el partit, perquè ha de venir a patar aquí a Ràdio Sabadell amb el Pau Vidori al capdavant. Intentarem passar-ho bé i, home, intentarem que al final el resultat sigui igual de bo, com a mínim, que el de la primera ronda, i que demà puguem estar en aquest bombo de la tercera eliminatòria de la Copa del Rei.
Tant de bo. Sergi, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
I el que dèiem, el que farem ara serà escoltar a un ex dels dos, el José Quereda Pirri, perquè ens analitzi una mica més aquesta penya deportiva, més enllà dels números, de com juga l'equip eivissenc.
L'anàlisi del partit.
Conec molt bé a la penya deportiva. És un rival molt fort, molt complicat i molt difícil, sobretot quan juga a casa. Però no només per al Sabadell avui, sinó per qualsevol rival de qualsevol categoria que visiti el municipal de Santa Eulàlia. Avui el rival que tindrà davant el Centre Esports Sabadell és un equip molt ben estructurat, és un equip molt ordenat, és un equip molt ben organitzat i sobretot amb una solidesa defensiva molt important. No té gairebé moltes fissures, és un equip que no encaixa molts gols, i aquesta solidesa defensiva va ser clau l'any passat per poder fer el play-off i arribar tan lluny. Si la gent pensa que la penya deportiva juga directa, es pot equivocar. O sigui, la penya deportiva és un equip que li agrada molt laborar, li agrada tindre la pilota, és un equip molt intens sense pilota, és un equip, sobretot, amb totes les línies molt bé posicionat i manté l'ordre sempre amb pilota i sense pilota. Tot el que fan ho fan amb sentit, sobretot és un equip amb molt cor, posant tot el cor i posant molt de cap amb tot el que fan. La penya és passió pura, no hi ha més. La gent que acompanya la penya és una afició molt entregada, és una gent que empenta molt, estan molt il·lusionats amb la Copa, amb la visita del Sabadell, però per mi la clau que aquest equip funcioni també és el que hi ha a la banqueta, el Raül Casan, que és l'actual director esportiu també, és l'entrenador des de fa un any i mig, és un entrenador molt modern, un entrenador que té molt clar com ha de jugar, li treu molt rendiment als seus jugadors, sap fitxar perquè és el que fitxa allà sempre, i sobretot per mi l'important és que ells hi fa creure en que tot és possible al futbol. O sigui, la temporada passada que va fer la penya va ser una temporada espectacular, i bueno, que tenim una miqueta a la penya aquí al cor ben gaudir, i avui sí que sé que és un partit on m'agradaria que guanyessin els dos, però sé que és difícil. El que sí que és cert és que serà un partit molt entretingut. El Sabadell tindrà que estar també molt ordenat, tindrà que estar molt atent. La penya és un equip que fa moltes ocasions, que pilota aturada molt bé a les dues àrees, i sobretot és un rival que no té pressa per guanyar partits, s'han matat els partits. És un equip amb molt ofici i sobretot amb jugadors que potser no tenen molt nom. És un equip que fitxa sempre a low cost, però que sap treure molt bé partit a tots els seus jugadors. I jo penso, com he dit abans, que la clau està a la banqueta i sobretot és un equip que és valent, que és atractiu, que fa un bon futbol i que és molt, molt perillós.
Cinc minuts per dos quarts de tres, doncs vinga, va, marxem cap a Eivissa, que allà hi tenim l'Adrián Arroyo. Adri, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, pot ser Eivissa o pot ser Galícia, ja t'ho dic, eh?
Uf, ja estàs plorant només entrar aquí a l'Hotel Suís.
No. No, però m'ha acompanyat la pluja des de primera hora del matí i crec que els dies que passaré per aquí m'acompanyarà de la mà la pluja en tot moment.
Així que també s'espera pluja per aquest vespre, Adri?
S'espera pluja, s'espera fred, i s'espera sobretot molta humitat, no per la pluja, sinó perquè a sobre aquí a la illa de normal ja fa aquesta humitat. Per tant, d'aquell fred que potser no són els graus que teniu a Sabadell ara mateix, però sí que avui que he fet un vol ja per Santa Eulària del Riu, perquè jo digui que fa fred, ha de fer fred. No són els 20 sota zero que tenia el Pirri a Corea del Sud avui, però deixa't estar, avui ja he avisat a l'expedició del Sabadell que repetirà pla de viatge i que vindrà cap a quarts de quatre de la tarda, que agafin algun que altre anorac i que s'abriguin, perquè fred passarem al municipal de Santa Eulària.
Ara que has esmentat el Pirri, has pogut escoltar el seu anàlisi?
Sí, sí, tant i tant.
I mira, una mica contrastant amb els números que té aquesta penya deportiva, que clar, qualsevol que miri aquestes estadístiques de gols a favor i gols en contra, et podies esperar un equip, el de Raúl Cassany, una mica estil Catenaccio. Pirri, doncs, ens ha dit una mica més aviat al contrari, no?
Sí, és que al final el camp no ajuda tampoc, eh? No perquè sigui molt, molt, molt estret, però sí perquè la superfície està realment malament. Avui he fet un vol per allà i ara que el Pirri sobretot elogiava la figura de Raúl Cassany, que escoltarem de seguida, me l'he trobat a les 10 del matí o quarts de 10, ja estava per allà per les instal·lacions i hem estat xerrant una estona, mirava sobretot el tema de la gespa jo i la veritat és que no és una superfície apta per un bon futbol. Això no treu que evidentment segurament hauran generat molt més del que diu aquest únic gol a favor en 8 jornades i a més materialitzat el dia de l'estrena. El primer partit crec que va ser a l'octubre contra el Villarreal B. Per tant, els números a la Lliga són evidents. També és veritat que ha perdut gent de pes de la temporada anterior, Pipo, Fran Núñez, Pepe Bernal, etc, que són jugadors que van portar l'equip a quedar-se un partit de la final del playoff. Per tant, són baixes significatives i que han anat equips bons, amb pressupost, al San Fernando, a la Cultural Leonesa, o sigui que només cal veure on són ara per veure el potencial que ha perdut la penya. Però entre unes coses i unes altres, és veritat que sorprèn i molt aquestes xifres, perquè és una única victòria, 1-0, la resta tot empats, 0-0, i 3 derrotes, 0-1. Per tant, és molt binari, com dèieu avui, no? I la veritat és que això contrarresta després amb aquest 4-1, que ens va enganxar just aquí a Eivissa, perquè va ser res, amb una mica de delay respecte al partit de la U d'Eivissa, de l'endemà del partit del Sabadell a Can Mises, i aquí els companys de la premsa d'Eivissa feien broma i tot, de dir, ostres, avui com és que la penya ha fotut 4 gols, no? O sigui que al final, en l'últim partit va ser just quan van trobar aquest rendiment ofensiu.
Està clar. Esmentaves a algun dels jugadors que havien perdut, Adri, de fet ho comentàveu l'altre dia amb el Marc de Val, però al final també és veritat que d'aquesta penya deportiva, tot i aquests números, serà un escull molt més complicat que l'Ibiza Islas Pitiusas, o això se suposa. Ja has escoltat, Adri, que el Sabadell no podrà comptar amb els seus jugadors juvenils per aquest positiu en un dels nois del juvenil, per tant, per precaució només viatjaran a terres eivissenques homes del primer equip. En el cas de la penya deportiva, què podem esperar? Que treguin un 11 de gala o també precisament estan centrats en la competició de Lliga precisament per aquesta situació que comentem que no és la més idònia per ells?
Doncs mira, si et sembla, escoltem a Raúl Cassany, l'entrenador de la penya deportiva, i que ens tregui de dubtes, perquè recordem que té a Nico Conesa, el jugador migcampista murcià ex del Betis, que no pot jugar precisament per un positiu per coronavirus el dia 4, o sigui, fa 3 dies. També tenen dubtes a Aaron, a Loren, a Torres, i per tant la pregunta és, ara què? Apostem per la Copa des del punt de vista eivissenc per intentar tenir després el premi de rebre un primera divisió, anem a per la Lliga? Això és el que responia Raúl Cassany en roda de premsa.
Per supost que estem pendent del partit de Lliga, encara que ara el més important és el partit del dijous de Copa del Sabadell, però evidentment nosaltres estem demostrant no només en aquestes dues últimes jornades de Lliga de Copa on han jugat uns jugadors i en la Copa han jugat altres, que qualsevol pot entrar i pot sortir.
Doncs veurem si aposta per més titulars o més suplents Raül Cassany en aquest cas, però està clar és que el mateix. Se suposa que també traurà un 11 de garanties al tècnic de la Penya Deportiva. I a més, Adri, clar, perquè aquí amb el Sergi ho comentàvem ara, que una de les principals motivacions que té aquest centre d'esports per intentar passar eliminatòria és que després, en tota probabilitat, i ara ho ampliarem i ho comentarem més extensivament, el rival del Sabadell podria ser un primera divisió, però és que, clar, mateixes circumstàncies per la Penya Deportiva, o fins i tot encara millor per ells, perquè a ells sí que els hi podria tocar un dels conjunts procedents de la Supercopa.
Sí, sí, totalment. Aquí el càlcul és a la inversa del que fem nosaltres, no? Nosaltres estem pendents de si toca un primera, però sabem al 100% que si passem no serà ni el Barça, ni el Madrid, ni la Real, ni l'Atlètic Club els que visitaran la nova Creu Alta. Això segur, perquè aquests quatre estan reservats per equips de segona B i ja hi ha quatre de segona B. Recordem, amb la campanada del Cornellà ahir contra l'Atlético de Madrid, també va passar el Navalcarnero i ho havien fet el dia abans tant Córdoba com la Unió Deportiva Eivissa precisament, i per tant aquests quatre, a no ser que passi algun segona B més avui, jugaran segur contra els de la Supercopa. Però clar, aquí a Eivissa, en concret a Santa Eulària de Riu, fan la lectura a la inversa, no? A veure si passem i així en el sorteig ens toca uns d'aquests quatre i el premi és més gran. Per tant, al final, el que diem, no? Aquí, després si vols parlem de públic, parlem de quanta gent s'espera, etc. Però el que queda clar és que Raül Cassany i la seva plantilla tenen aquest punt d'il·lusió de creuar-se amb un primera divisió.
Nos gustaría, la verdad que en esta ya eliminatoria nos hubiera podido estar en primera y todo, pues claro, todo el mundo quiere que le toque un equipo de primera por todo lo que ello conlleva a nivel de prensa, a nivel de televisión, a nivel de mediático todo y tal. Pero sí, yo creo que si conseguimos ganar ya nos tocaría un primera y sería algo muy bonito, algo muy chulo para Santa Eulalia, para el club, para los jugadores, poder enfrentarse aquí en casa. Contra un primera división y que creo que en la siguiente ronda ya creo que entran ya todos los equipos y que ojalá.
Doncs segur que seria molt bonic per ells, però esperem que no puguin gaudir aquesta temporada de poder jugar contra un d'aquests equips procedents de la Supercopa. En tot cas, Adri, el que primer haurien de fer, evidentment, seria superar el centre d'esports, que, per cert, a la primera eliminatòria, i a més ho vèiem amb missatges molt catxondos, per dir-ho així, de l'Ibiza i les Pitiuses, en el cas del conjunt eivissenc de tercera divisió sí que estàvem molt motivats, no?, pel fet de poder participar a la Copa i de jugar contra un equip històric com és el Sabadell. En el cas de la Penya Deportiva, Adri, intueixo i imagino que aquesta dosi extra de motivació no la tindran tant, i més tenint en compte perquè, res, fa tot just uns mesos, tots dos jugaven un play-off per pujar a segona.
És un sí però no, no? Al final, la Penya Deportiva, ja, com escoltàvem ara en la veu del seu entrenador, podia haver jugat avui mateix contra un primera divisió i en canvi el sorteig va voler que fos el Sabadell el rival, i vulguis o no, en el cas del Club Deportivo Eivissa Islas Pitiuses era la primera participació a la Copa del Rei, no havia estat mai a segona divisió B i per tant no havia jugat mai contra el Sabadell, i encara que evidentment també tenien aquell punt d'il·lusió de creuar-se amb un equip d'elit, doncs home, era un carmelet, no?, igualment que anés al Sabadell, encara que no fos un premi gros. En el cas de la Penya Deportiva, avui a la premsa local llegim precedents, partits que s'han jugat a segona B, el tema que recordaves ara, que tots dos vam estar en aquell playoff a Màlaga i a més vam passar la primera ronda, recordem, la Penya va eliminar el Marbella a Marbella, o sigui, poca broma, i contra el Castellón va tenir contra les cordes a l'equip Orellut, que ara és de segona divisió, tot i jugar amb dos homes de menys va forçar la pròrroga i va tenir les seves oportunitats. Realment va ser un arbitratge, per dir-ho suau, polèmic. Però vaja, que és un equip que, tot i la seva humilitat, sap perfectament el que és jugar contra el Sabadell i jugar aquest tipus de partits. Potser per tot això, avui feia la lectura, bé, en les últimes hores feia aquesta lectura Raül Cassany, l'entrenador de la Penya Deportiva, de dir, tampoc ara anem a menysprear el rival perquè sigui un Sabadell que ja ha passat per aquí dos cops. Recordem que la primera, després escoltarem estadístiques, però recordem que aquí el Sabadell, a Santa Eulària de Riu, va perdre 4-0 en la seva primera visita, o sigui que anem al tanto també amb el que ens podem trobar avui, i Raül Cassany demanava això, en certa manera, una mica de respecte per un equip que igualment és del futbol professional, encara que no sigui en primera divisió.
al final las categorías están por algo, y si a lo mejor nos hubiera tocado un equipo de primera división, pues la dificultad sería máxima. Si nos hubiera tocado un equipo de segunda división, de arriba de la tabla, con mejores jugadores, con un presupuesto más alto, pues la dificultad es mayor. Pero bueno, como decía antes, es un equipo que está en segunda A, con jugadores contrastados en segunda B y ahora ya en segunda A, y que hay que tenerle el máximo respeto, y cuando se va al campo hay que competirles a tope, al máximo, para poder ganarles, si no va a ser difícil.
Veurem quin partit acaba sortint. Adri, el partit que acabi sortint nosaltres no ho podrem veure en directe, perquè de totes les eliminatòries, de les, si no m'equivoco, 28 eliminatòries que hi ha en aquesta ronda de la Copa del Rei, crec que aquest Penya Deportiva Sabadell és l'única que no oferirà imatges en directe.
Creus bé, us refieu o no de la meva visió?
A veure, jo me'n refio si els dorsals de la Penya Deportiva no són blaus cels amb un fons... No sé com tenen els dorsals.
T'explico, t'explico. La Penya Deportiva va de blanc amb el dorsal negre, però és veritat que és una mica samarreta d'equip d'handbol, o sigui, un àlbum de cromos. Té 18.000 milions de patrocinadors aquí i allà, o sigui que... Però vaja, no, no, o sigui, al final hi ha un punt a favor, que és que el camp és molt més petit. Hi ha un altre punt a favor, que
tu,
és que...
Tu has més ben equipat?
Això és veritat també, això és veritat, perquè hem canviat d'ulleres, que falta feia. Però també tinc la posició, tot i que no hi haurà cabina, i per tant serà al costat de la graderia, amb una tarima que han muntat, però sí que tindré la zona de banquetes just a tocar també. I fins i tot una tercera, que tindré un parell d'ulls més al costat meu, per si cal ajudar-me en ell, en un bon amic de la casa, que és el Pablo Sierra, d'IB3, per tant, aquí podrem ensortir-nos. Però sí, és veritat, feia una reflexió ahir, crec que era el Cristian García, el som de l'Hospi, un aficionat de l'Hospitalet, al voltant de les queixes que hi van haver, perquè ahir Esport 3 va televisar el partit de l'Espanyol al plantío, però clar, es veia com un bunyol, es veia molt malament, es notava que la imatge era de footers, mm-hmm, directament des d'internet, i es veia realment molt malament, era com una d'aquelles retransmissions, perquè se m'entengui, pirates que a vegades caces per internet i les veus, però dius, buf, la qualitat és la que és, doncs això, però a més per la televisió. I deia el Cristian, si algú s'està queixant d'això, que recordi que potser si s'hagués salvat l'Espanyol la temporada passada, ara seria equip de primera divisió, no faria footers al partit, sinó que el faria segurament o 4 o com la majoria de partits, de zone, i la qualitat seria una altra. I afegia ell, i si no, vigileu que encara pot anar pitjor la cosa, si no mireu el Sabadell, que porta dues rondes de Copa i cap d'elles televisada.
I se suposa, Adri, que si el Sabadell acaba passant, doncs home, la següent eliminatòria sí,
home,
que
sí, 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 sí. No fotem.
Per cert, el partit no es televisa, però sí que hi haurà uns quants privilegiats que podran presenciar el partit en directe in situ a l'estadi de Santa Eulària del Riu, no?
Com a màxim 400, i això també és novetat. Avui aquí no es parla tant del partit com a tal, sinó de les restriccions, perquè ha reculat també en aquesta desescalada la illa d'Eivissa. Avui, de fet, la sorpresa només aterrar al vol és que ha hagut de passar un test d'antígens, només aterrar, perquè tothom ha d'entrar amb un resultat de PCR o d'antígens negatiu, si no, no et deixen passar a la illa, i precisament perquè hi ha hagut repunt aquí a Eivissa, doncs... Tornen enrere, per exemple, perquè ens fem una idea, els bars no poden atendre gent dins. Avui està el dia com per dinar fora, ara ho faré, però està el dia de conya, tot el dia plovent, com per dinar en una terrasseta. I això ha fet també de retruc que estava previst que 450 persones veiessin el partit. Aquest era el màxim, el sostre. La penya no va vendre entrades per si de cas, precisament preveient el que ha acabat passant, perquè finalment són 50 menys, són 400 i no 450. Els socis entren de franc, però obriran taquilles fins a arribar a aquestes 400 entrades, en total, comptant els socis també, a l'hora del partit. O sigui, quan en la prèvia del partit, qui vulgui anar i no sigui soci de la Penya Deportiva, podrà comprar-les per 20 euros, o els nens crec que eren 10 euros, però vaja, com a màxim, 400 persones. I ja et dic jo que he passat pel municipal de Santa Eulària del Riu aquest matí, i que estan totes marcadetes. No sé jo si la distància és exactament la que tocaria, perquè el camp també és petit. Les instal·lacions són molt modestes, ja les coneixíem, però que estan totes senyalitzades allà on pot haver-hi gent i on no, està tot indicat perfectament.
I mira, per poques que siguin, 400 persones, la veritat és que en aquests temps de pandèmia s'agraeix, eh?
No, fa caliu, fa caliu, es nota. Es va notar que en misses, que fa caliu, que la veritat era un partit en públic, després de tant de temps. De fet, jo faria una reflexió. Per què, carai, en un camp on les instal·lacions són petites, on tothom ha d'entrar per una mateixa porta, etc., sí que pot entrar públic, i en una altra, com la nova Creu Alta, amb 8 accessos diferents, amb una graderia 6, 7, 8 vegades més gran, allà no pot haver-hi públic. Això no ho acabo d'entendre. Jo no dic que omplim la nova Creu Alta ni 3.000 persones, però vaja, les 500 persones que avui poden ser a Santa Eulària podrien estar a Sabadell perfectament, dic jo, o això, o al lloc.
Doncs encara et diré més, Adri, perquè, clar, en aquest cas el que fa la Federació Espanyola és deixar en mans de les comunitats autònomes segons les restriccions que impliquin, o que apliquin, millor dit, si deixen entrar públic als estadis o no. I aquí, ja ho diem, i més confirmat i ratificat amb aquestes noves restriccions que entren en vigor a partir d'avui, passi el que passi, si el Sabadell aconsegueix superar Ronda i jugar a casa a la nova Creu Alta contra un Primera, o contra qui sigui, no podrà acollir públic tampoc en els partits de Copa del Rei, perquè així ho especifica el nou decret de la Generalitat. Per tant, això, per molt estrany que pugui semblar, i per exemple, en estadis de segona, com a Castàlia, al Castelló en Tenerife, on es va imposar per 0-2 el conjunt xicharrero, allà sí que va poder assistir públic en aquesta competició de Copa, perquè així ho permetia la Comunitat Valenciana. Aquí a Catalunya, Adri, no hi podrà haver públic. Per tant, probablement, Adri, si passem Ronda, tocarà narrar també, diguem-ne, que solet aquí al temple.
Sí. Jo no qüestiono la decisió política. El que dic és que crec que hauria de ser unànime per tot arreu, perquè es té en compte la xifra de cada comunitat, que ho entenc, però no el recinte. I clar, al final, dius tu Castàlia, sí, el plantio també tenia públic ahir contra l'Espanyol, però és que jo vaig a camps que potser són més petits, amb menys accessos i amb condicions diferents. A Linares hi havia gent, a Can Mises hi havia gent, comences a repassar tota la geografia i resulta que tot arreu hi ha gent. Llavors, es genera un greuge, no?, perquè hi ha alguns estadis on sí que pot entrar públic, d'altres no, quan segurament hi hagi més espai encara perquè hi hagi més distància de seguretat i no hi hagin aglomeracions a les entrades. Per tant, jo no dic que s'hagi d'obrir o tancar, jo el que dic és que hauria de ser amb un criteri que no només fos els casos, que s'han de tenir en compte, evidentment, però que es tingui en compte també les dimensions de l'estadi, etcètera, etcètera. Però vaja, com dius, la conclusió és que ens agradi o no, a la nova Creu Alta, si passem Ronda avui, no hi haurà públic la setmana que ve.
I si passem Ronda avui, Adri, entrarem en el bombo del sorteig, que tindrà lloc demà a la 1:00 PM per aquests emparellaments dels setzens de final. Queden uns quants partits encara, tampoc repassarem tots els marcadors, Adri, d'aquesta ronda de 32ens maldita, perquè realment no són 32 eliminatòries. Però bé, el que sí podem rescatar com a més destacat d'aquesta jornada ha estat l'eliminació del líder de primera, l'Atlético de Madrid, contra el Cornellà.
Llegia en un d'aquests perfils, crec que era del Pedro Martín, dels estadístics de les grans emissores d'àmbit estatal, que l'última vegada que un líder de primera divisió havia caigut a la Copa del Rei a mans d'un segona B era el Barça, diria que de principis de l'era Rijkaard, però això ja no ho tinc tan clar, en aquella famosa eliminatòria a Santa Coloma de Gramenet contra la Grama. O sigui, que mira tu el que ha arribat a ploure, i mai millor dit avui, d'una eliminació a l'altra. Però la veritat és que el Cornellà, ple de gent que o bé han estat al Sabadell o bé directament resideixen a la ciutat de Sabadell, perquè entre unes coses i unes altres, ahir va jugar Pol Moreno, ahir va sortir des de la banqueta el sabadellenc Max Marcet, ahir va fer l'assistència del gol a Gus Medina, el capità era Eloy Gila, tenim a Guille Fernández Romo i a Jordi López Felpeto com a membres del cos tècnic, a Cristian Lanzarote, exdelegat del Sabadell com a delegat, el resident a Sabadell Juan Jiménez com a secretari tècnic, o sigui, la llista és llarguíssima realment, i al final doncs es van carregar a l'Atlético de Madrid, i a més, veient el partit amb tota justícia, o sigui que va bé fer-nos una idea del que ens podem trobar avui, veient després a un gegant com l'Atlético de Madrid caure al Municipal de Cornellà. Més d'un ahir va descobrir el que era Cornellà.
Sí, sí, i de fet aquesta derrota ha deixat força seqüeles a l'Atlético de Madrid. Estan buscant força explicacions, perquè de fet l'any passat també, si no m'equivoco, van caure contra la cultura leonesa.
Sí, sí, sí. Una ronda més perquè jugaven Supercopa i per tant van entrar els setzens,
sí,
però va ser la Cultura, sí, sí.
Així que l'Atlético, diguem-ne que les seves aventures a la Copa últimament tampoc estan sent gaire brillants, precisament. En tot cas, Adri, el que comentàvem, i per rematar-ho, els equips de Supercopa que estaran descartats per al Sabadell a la següent eliminatòria, però gairebé segur que li tocarà un Primera. De fet, en les eliminatòries que es juguen avui, hi ha quatre equips més de Primera que han de completar aquesta ronda. Són el Cádiz, el València, l'Eibar i el Huesca. Si passen tres d'aquests quatre, segur 100% que el Sabadell jugarà contra un primera divisió, i si no passessin 3 de 4, realment les possibilitats són molt superiors a no pas que et toqués de nou un equip de segona divisió en aquest cas. Adri, que vagi molt bé la retransmissió, gràcies, i això, sort amb el tema dels dorsals, sobretot, que avui segur que ho tindràs molt més fàcil.
Anem a dinar i anem a descansar la vista de cara al partit d'aquesta tarda. Una abraçada, companys.
Una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I rematem aquesta prèvia de la penya deportiva Sabadell, com sempre, amb les estadístiques que avui s'apropa al Pau Vituri.
El llibre de registre.
1-0, 0-0, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-1 i 0-0. No és cap sistema binari, per molt que pugui semblar. Són els resultats dels partits en Lliga de la Penya Deportiva. Un únic gol a favor i 3 en contra de l'equip de Raül Casany amb 8 jornades al grup 3B de la segona B. Per fer-nos una idea, només en l'estrena a la Copa contra el Tarazona, un 4-1 a Santa Eulària, es van marcar més gols. I si alguna cosa no ha faltat en les anteriors visites del Sabadell a Santa Eulària, han estat precisament els gols. I no arlequinats. Al novembre del 2008, la penya deportiva va guanyar 4-0 amb doblet de l'exarlequinat David Gallo. L'altre precedent és del famós 1 d'octubre del 2017, el dia del referèndum a Catalunya. Felipe Sanchón va avançar l'equip de Toni Saligrat de penal a l'inici del segon temps, però Jeremí Guillemenot va ser expulsat just després i Guille Andrés va acabar empatant a les acaballes. Aquell dia van ser titulars Òscar Rubio, Aleix Coc, Àngel Martínez i Pedro Capó, 4 dels 5 membres de l'autoanomenada de resistència arlequinada. Per tant, la d'avui és la tercera visita al terreny de joc penyista. Val a dir que el centre d'esports tampoc havia guanyat mai a Can Misses abans del triomf de fa unes setmanes contra el CD Ibiza en l'estrena de la Copa. Poc més de 18 quilòmetres, per cert, en carretera, separen tots dos estadis. Per cert, plantilla jove, la d'aquesta penya, mitjana d'edat de 25 anys. El més veterà, el porter Torres, de 36 anys, no jugarà avui. Després venen Pau Pumar, amb 32, i en 30, Javi Seral i l'exarlequinat Marc Deval, que no és l'únic ex-Sabadell a la plantilla. A finals d'agost va arribar, procedent de Levante, el jove central Gonzalo Pereira, que havia estat el filial del centre d'esports la temporada 16-17. A la banqueta segueix Casany, però amb molts canvis respecte a l'any anterior, on van arribar sorprenentment a les semifinals del Playoff Express. Dels 11 titulars d'aquell partit contra el Castellón, on acaben amb dos expulsats, 8 han fet les maletes aquest estiu. I acabem amb l'àrbitre del partit, un de segona divisió i vell conegut aquesta temporada, Aitor Gorostegui Fernández Ortega, nascut a Errenteria fa 37 anys. Dèiem allò de vell conegut perquè aquest any ha xiulat el Sabadell 0 Oviedo 1 a la Nova Creu Alta amb el gol de Marco Sangali a la segona part i l'expulsió d'Antonio Hidalgo en el temps de descompte. Els altres dos precedents amb el conjunt arlequinat són de fa 15 anys a segona B, mentre que amb la penya deportiva no en té cap ni un. La seva mitjana és de 5,68 grogues i 0,35 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa. A partir d'avui entren en vigor noves restriccions a Catalunya previstes de moment fins al pròxim 17 de gener i després ja veurem. Segur que esteu al corrent, però bàsicament el principal canvi és que hem passat d'un confinament comarcal amb excepcions a un confinament municipal més estricte. Segueix el toc de queda per les nits, la limitació de trobades de persones, però i a nivell esportiu, com ens afecta aquí a la ciutat? Ho esbrinem amb un reportatge que us hem preparat amb les veus del Pau Duran i la Júlia Ramon.
Gimnasos i altres centres esportius.
Totes aquelles instal·lacions que siguin cobertes no podran obrir les seves portes, però aquest clausurament no serà tan sever com l'anterior. És a dir, gimnasos purs i durs s'hi tanquen, però clubs com el tennis Sabadell almenys podran mantenir obertes les seves pistes per estar a l'aire lliure. Albert Codina és el seu director general.
El que sí que faculta és poder seguir realitzant activitats a l'aire lliure. En el cas del club de tennis pot seguir facilitant als nostres socis la pràctica del tennis, la pràctica del pàdel, d'aquelles activitats dirigides que ubiquem en espais exteriors a l'aire lliure i de les parts de maquinària de fitness i cardiovascular doncs, que també hem ubicat en espais oberts.
A més, les piscines interiors sí podran obrir-se al públic amb moltes limitacions, com l'aforament màxim del 30%, però al cap i a la fi es podran utilitzar. Carles Poyato és el director general del Club Natació Sabadell.
Nosaltres un cop més ens hem tingut que adaptar i un cop més estem preparats. Des del primer moment hem fet tots els esforços que hem calgut i tan calgut per poder adaptar-nos. Potser a priori sembla no sigui tan sever, però sí que puc dir que és una volta més apretada al cargol i un cop més demostrem que podem estar preparats per fer-ho. No ens agrada, no és cap secret, però bueno, en el club ho estem fent bé i ens estem adaptant a les situacions que ens sobrevinguin en aquest cas.
Instal·lacions a l'aire lliure.
Aquestes s'hi podran obrir, és a dir, els entrenaments de futbol, per exemple, es podran realitzar amb normalitat si es compleixen tots els protocols establerts, però el problema és que les activitats queden limitades a grups de 6 i en esports com el futbol tot es complica més. Els equips de categories inferiors del centre d'esports, de moment, faran exercicis de forma telemàtica avui i demà. Jaume Milà és el director del futbol base.
Aquesta notícia surt ahir, necessitem un procés d'adaptació per tal de poder presentar una bona línia de treball perquè creiem que no té sentit que les famílies prenguin un risc venint a entrenar si aquest treball no els hi serveix, és a dir, haver una bona línia darrere. A part d'això, saps que tenim molts jugadors d'altres municipis aquí a Sabadell, per la qual cosa nosaltres volem que tots els nostres jugadors puguin partir amb les mateixes condicions, així que la setmana que ve analitzarem què és el que podem fer, si farem entrenament telemàtic i farem entrenament presencial amb els jugadors del municipi, aquesta és la idea, i com ho portarem a terme.
Les competicions estatals.
Tots aquells equips que juguin competició estatal, és a dir, conjunts com la PIA i el Club de Futbol Sala, els dos sèniors del Natació Sabadell de voleibol, els handbols, etcètera, etcètera, sí es podran entrenar a les seves instal·lacions i jugar els seus partits amb normalitat. Jordi Fernández és l'entrenador del Natació Sabadell de vòlei masculí.
La veritat que aquest tancament, en aquest cas, a nosaltres ens afecta poc. Si bé les categories inferiors doncs no poden entrenar, o em sembla que sí que poden entrenar a l'aire lliure o alguna cosa així, no sé, no ho tinc massa clar. Bueno, al pavelló només entrenarem el sènior masculí i el sènior femení, perquè per sort, com que el club doncs, pot obrir piscines i pot tenir espais exteriors habilitats per poder fer entrenaments, no tancarà el club i per tant no tancarà les naus. Per tant, nosaltres, els sèniors, entrenem amb total normalitat.
Sense públic.
Queda ben especificat també que totes aquestes competicions que estiguin permeses s'hauran de celebrar sense públic. És a dir, que si el Sabadell passés ronda la Copa i li toqués jugar a casa, tampoc podria deixar entrar els aficionats.
Les competicions catalanes.
Les lligues territorials continuaran suspeses. Ni futbol de primera o segona catalana, ni Copa Catalunya de bàsquet, ni la base, res de res. Jaume Prat és l'entrenador del bàsquet PIA.
Jo crec que, bueno, que la competició en si, a nivell competitiu no es pot reprendre perquè no hi ha condicions ni actuals ni a mig termini per poder preparar els equips i per poder doncs, competir en garanties una competició com és Copa Catalunya, però sí que ha de començar l'activitat esportiva. No hi ha cap indici per dir que l'esport és un focus de contagi, al contrari.
L'esport individual de cada ciutadà.
Els ciutadans de carrer ens quedem amb la següent situació. Només es porta a l'aire lliure i amb la restricció del confinament municipal. Ara bé, la Generalitat permet, en cas d'activitat física, poder sortir cap a municipis limítrofs. En el cas dels sabadellencs, per tant, les vostres rutes corrents o en bicicleta podrien passar per Sant Quirze, Terrassa, Castellà, Sant Manat, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, Badia i Cerdanyola. Vaja, que no podreu anar, per exemple, a la Mola, perquè Mata de Pere queda massa lluny.
I a aquestes restriccions també s'haurà d'acollir Miquel Blanchard, que ha anunciat que retira de la competició professional, una decisió que ha pres el sabadellenc als 36 anys d'edat després que la pandèmia hagi provocat la pèrdua d'esponsors. Blanchard ha despuntat en el triatló internacional i, entre d'altres fites, va arribar a ser present al Mundial de Kona a Hawaii fa 5 anys i mig, entrant 17è a meta. La setmana que ve tindrem més temps per aprofundir en la seva figura.
Hotel Suís.
Parlem d'handbol. Els dos sèniors de l'Oar Gràcia comencen l'any recuperant partits ajornats del 2020 per la pandèmia. El masculí ho fa més disputant un dels derbis de la Primera Nacional a la pista del Sant Quirze. No és el rival més propici al quirsetenc, ja que només ha deixat escapar 3 punts fins al moment, però els homes de Gerard Gomis han de trencar ja la ratxa de 5 derrotes consecutives. No guanyen des del passat 31 d'octubre i han caigut fins a la 12a posició, però Pol Torres, lateral verd i blanc, creu que dissabte les forces s'igualaran a Sant Quirze sense públic.
Jo crec que ens hem guanyat el respecte del Sant Quirze, perquè en aquests últims anys sempre els hem posat difícil, inclús els hem guanyat i els hem sumat punts. I la veritat és que a la seva pista sempre és més complicat, però bueno, ara com que tampoc hi haurà públic ni res, això juga a favor nostre.
Hi haurà, sens dubte, ganes de revenja des del costat quirsetenc, que l'any passat va veure com l'Oar Gràcia li va passar per sobre en el compromís al carrer Boccaccio. Sant Quirze, per cert, que torna a ser un clar aspirant a l'ascens. El derbi dissabte a 8:15 del vespre. El masculí de l'Oar, que recupera un partit ajornat, i el mateix farà el femení, que per fi es posarà el dia divisió d'honor plata. Diumenge visita el carrer Boccaccio al Balonmano a la Roca amb molt moltíssim en joc. Les verdiblanques són quartes per la cua, un punt per sobre del descens, i les Roqueroles a mitja taula, però amb 10 punts, 3 més que l'Oar. Sabem que una salvació acostuma a passar perquè un equip es faci fort a casa, i això és el que està aconseguint el Gràcia. Dels últims 3 compromisos al carrer Boccaccio, 2 victòries i un empat. Per la resta, en general, l'equip ha competit i ha tingut opcions d'haver sumat més punts en el caseller, però no ha estat fàcil traduir-ho en punts. De fet, l'Oar només ha guanyat contra els 3 equips que té per sota, el Massora, Lleretana i Amposta, així que ara espera encetar el 2021 superant un conjunt situat per sobre. Carmona, l'entrenador del Gràcia, recorda d'altra banda que la Roca no estava precisament en un moment dolç abans de l'aturada.
S'han d'intentar aconseguir, perquè també la dinàmica que tenen elles ara mateix és una dinàmica negativa, així que és que el Nadal els descartarà segurament. Però bueno, tenen partits que porten derrotes seguides, creiem que podem guanyar. És un equip que sí que és veritat que individualment tenen jugadors molt potents, però com a equip, si nosaltres estem posades, com a equip crec que podem guanyar i ho intentarem.
Per tant, com hem escoltat ara de l'entrenadora Carol Carmona, bon partit també el que s'espera al carrer Boccaccio entre el femení de l'Oar Gràcia i la Roca, en aquest cas el diumenge, a 1:45 del migdia.
Hotel Suís.
I demà divendres, a l'Hotel Suís, amb el Pau Vituri, evidentment el resum de tot el que succeeixi aquesta tarda a Santa Eulària de Riu, amb el postpartit d'aquesta eliminatòria de Copa del Rei entre la Penya Deportiva i el Centre d'Esports Sabadell. De fet, el programa tindrà molt color arlequinat, i especialment si l'equip d'Hidalgo passa ronda, ja que demà a la una és el sorteig, i a l'Hotel Suís, evidentment, estarem ben pendents. I tot i que el següent partit no serà fins al dilluns, contra el Lugo per tancar la primera volta, farem ni que sigui una ullada a aquest enfrontament que tancarà, com diem, la primera volta de la Lliga Smartbank. El bloc poliesportiu el dedicarem al waterpolo, amb la concentració de les dues seleccions, al futbol juvenil, que es torna a posar en marxa aquest cap de setmana amb el mercantil, i qui sap si amb el Sabadell juvenil, després d'aquest cas positiu detectat, i també amb la segona B de futbol sala i la tercera amb el grup Zarraona. Un minut per les 3, moment de tancar les portes de l'Hotel Suís. El Roger Benet, que ha estat a les vies de so, ha fet possible aquest programa. Us envia una forta abraçada també servidor qui us parla en nom dels esports d'aquesta casa. Ja ho sabeu, avui a les 7, cita important amb aquesta segona eliminatòria de Copa entre la Penya Deportiva i el Centre d'Esports, des de mitja hora abans el Sabadell en joc, i avui, més que mai, tots amb la ràdio posada, perquè ja sabeu que el partit no es televisa i, per tant, l'Adrián Arroyo, per segon dia consecutiu en aquesta Copa del Rei, serà als nostres ulls. Això, ens retrobem a 6:45 al Sabadell en joc i demà a les 2, tot l'anàlisi a l'Hotel Suís. Que vagi bé!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.